Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La Gran Guerra del Nord va ser un conflicte llarg i decisiu que va sacsejar l'Europa septentrional entre els anys 1700 i 1721 amb l'objectiu de controlar l'espai estratègic del Mar Bàltic, el que els contemporanis anomenaven Dominium Maris Baltici. En aquest escenari s'hi van enfrontar les grans potències del nord i de l'est d'Europa amb un imperi suec en el moment de màxima expansió territorial i una coalició decidida a posar fi a la seva hegemonia. El resultat no només va redefinir fronteres, sinó que va alterar profundament l'equilibri de poder europeu, obrint el camí a noves potències i certificant la fi d'una era. La guerra va començar formalment el 12 de febrer de 1700, quan les tropes saxones van atacar Riga, a l'actual Letònia, que aleshores estava en mans sueques. En pocs mesos, els suecs es van veure assetjats des de diversos fronts. Al país regnava Carles XII, que amb només 15 anys acabava d'accedir al tron i que sorprendria Europa amb una sèrie de victòries militars fulgurants. Durant els primers anys del conflicte, l'exèrcit suec va passar de la defensa a una ofensiva implacable que el va portar fins al cor de Polònia i de Saxònia. Però aquesta expansió acabaria trobant el límit a l'est en una guerra d'esgotament contra Rússia que culminaria amb la desfeta sueca de Poltava l'any 1709. A partir d'aquell moment, la Gran Guerra del Nord deixaria de ser el relat de l'ascens suec per convertir-se en la història del seu declivi i del naixement d'un nou ordre al Bàltic. Amb l'exèrcit suec afeblit i dispers, Rússia va assumir un paper central en el conflicte i va començar a consolidar el domini sobre les costes del Bàltic. Pere I el Gran va aprofitar la guerra per impulsar una profunda reforma militar i administrativa alhora que fundava Sant Petersburg com a nova capital. Mentrestant, Carles XII, obstinat a mantenir viva la lluita, va continuar la guerra lluny del seu regne, allargant un conflicte que realment ja no podia guanyar. Quan la pau finalment va arribar al 1721, Suècia havia perdut bona part dels seus territoris i el seu paper com a gran potència. La Gran Guerra del Nord no només havia canviat fronteres, havia consagrat l'ascens de Rússia i de Prússia com a actors europeus de primer ordre i havia clausurat definitivament l'hegemonia sueca al nord del continent. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'una guerra que es diu Gran Guerra del Nord i que sospito que no la coneixen gaire catalans. Em sembla que no és gaire coneguda.
Bé, i per això la voluntat de poder-la explicar, en fi, treballant el tema.
Sí, i tant.
L'imperi suec, 120 anys, dura uns 120 anys, de cap allà al 1600 fins al 1721, quan s'acaba. És a dir, és un imperi que normalment la gran majoria dels seus territoris els incorpora de Dinamarca. És un imperi que està, diguem, seria la costa al mar del Bàltic, a est a oest, està a les seves mans. A més, té, diguem, té unes característiques, i és que té unes característiques bèl·liques amb les quals, a partir dels recursos que té Suècia, que és l'invent, és una aportació nova amb artilleria, que és un sol cavall que pot endur-se un canó darrere, és a dir, és a dir, una certa mobilitat d'artilleria.
Clar, perquè aleshores es necessitaven cavalls bastants, i a més molt especialitzats, diguéssim, molt forts, per portar aquells canons immensos.
I aquest és un canó...
És l'acer suec, és el naixement de l'acer suec.
I és, a més, és el canó suec, es diu aquest nom, amb el qual té una gran mobilitat i té capacitat, diguem, de fer grans destrosses a l'enemic. Tot això, quin és l'objectiu? L'objectiu és que Suècia vol, amb aquest nou rei jove i ambiciós, que es posa davant de tot, vol encara ampliar el seu territori. Doncs clar, qui obre molt la mà premeix molt poc.
Clar.
Aquesta és la realitat. Amb un territori amb el qual, doncs, ja a poc Rússia s'ha anat diguem, incorporant lentament a la modernitat de l'època i que es troba en un territori immens amb el qual farà servir, com sempre, amb aquesta guerra, com sempre fa Rússia, o que sempre, i després va fer la URSS, diguem, amb el general del territori, hivern, les dificultats de proveïments, que es van allargant, diguem, de la logística dels exèrcits, i això explicarà molts d'aquests fets. A més, es posa en guerra amb tot el territori, clar, l'imperi suec en guerra amb tots, no pot fer-ho.
Els suecs, realment, en aquell moment, entra en una sèrie d'iniciatives militars molt diferents al que havien. És un exèrcit molt modern que, de fet, marcarà la pauta a les futures guerres. Pensem que són contemporanis a la guerra de successió d'aquí.
Però aquí
es lluita una guerra més dura en el sentit d'implicació civil. En canvi, l'exèrcit suec és un exèrcit absolutament professional, molt marcat i va tenir,
diguem, negociacions per incorporar-se a la guerra civil, diguem, nostra, guerra civil. Sí, també guerra civil, la guerra de successió, diguem, a Catalunya.
Sí, sí, finalment
no els hi va interessar aquest període perquè ell i aquesta zona, perquè ells estaven interessats en tot el territori del Bàltic, que són zones molt riques agrícolament. Això s'ha de tenir en compte.
I comercialment, també.
Recordem que en períodes anteriors és la lliga de la Hansa, el gran mercat del nord d'Europa i del nord-est d'Europa. Vull dir que s'ha de tenir en compte, a més, amb el mercat important de les línies de comunicació amb aquells mars són, ja estan fetes, és a dir, no són camins, sinó que és el mar i navegació.
Es coneixen els trucs de la navegació de la zona, els coneixen perfectament els mariners de perllà. Qui ens acompanya avui i ens ajudarà a entendre això de la Gran Guerra del Nord és l'historiador César Sánchez, fundador i alma mater d'un projecte molt interessant, un projecte de divulgació històrica que poden trobar a allò que es diu vulgarment a internet, a la web, a Històries d'Europa, que és una manera d'apropar, crec jo, als lectors catalans temes que poden ser tan bàsics com vulguis de història, però que a Catalunya arriben molt difícilment. César Sánchez, benvingut a l'Enguàrdia, content.
Hola, gràcies.
Aquí.
Hola, com esteu?
A Històries d'Europa el que feu és fer un repàs a molts temes molt variats, com el seu nom indica, europeus, òbviament, però que molt sovint crec que són relativament desconeguts o molt poc coneguts per la majoria de la gent.
Intentem que sigui així, de fer arribar història en la nostra llengua, que no siguin de temes estrictament doncs, del nostre país o relacionats amb el nostre país, perquè d'això, per sort, n'hi ha bastant. El que trobàvem a faltar nosaltres, tant com quan érem estudiants com posteriorment, i molta gent es deia, és que la que surto de Catalunya no hi ha res que pugui llegir que no sigui de Catalunya en la nostra llengua. Dic, doncs vinga, podem fer dues coses, plorar o fer-ho nosaltres, i vam decidir fer-ho nosaltres.
Plorar és una cosa que sempre va bé per
desfogar-se,
però després has de posar-t'hi a fer feina. Doncs anem cap a la Gran Guerra del Nord, si et sembla.
Sí.
Parlem una mica primer de Suècia abans, durant el segle XVII. La Suècia del XVII, per què té aquest auge? Per què aquesta... Què li passava abans per no tenir-lo i què li passa aleshores?
Bé, Suècia apareix principalment a partir de la Guerra dels 30 anys, és a dir, a partir del moment que hi ha les guerres de religió, el rei de Suècia, Gustau Adolf, intervé en el continent i esdevé el campió dels protestants.
Era un gran militar, eh?
Correcte. Llavors, tot i que va morir en el conflicte, va deixar l'imperi que després es va consolidar i que el nostre protagonista, el Carles XII, va poder gaudir en la seva màxima plenitud i decadència, perquè al final del seu regnat va ser el final de tot. Clar, ell va ser el que va posar, diguem-ne, les bases, perquè hi ha un procés anterior, des del segle XVI, que és el de la independència de Suècia. Des de l'edat mitjana, pràcticament des del segle XIV, Suècia, Noruega i Dinamarca comparteixen un monarca a través de la Lliga de Kalmar. Això s'acaba al segle XVI. Hi ha la primera guerra entre Dinamarca i Suècia, i Dinamarca acaba en taules la guerra, però aconsegueixen dues coses, i és que Dinamarca ha de reconèixer la independència de Suècia. A partir d'aquí, a partir del segle XVI, la Primera Guerra del Nord, Suècia comença a créixer comercialment. I després de la dissolució de l'ordre de Livònia, començarà a tenir un fort protagonisme en el Bàltic a nivell comercial.
Clar, és que la fama a nosaltres també ens costa molt de veure, perquè en el segle XXI no van així les coses, però els països escandinaus eren tremendament pobres.
Sí.
I, clar, pobres. Clar, és xocant que països tan pobres, perquè estaven fora de les rutes comercials habituals, perquè les condicions climàtiques els impedien desenvolupar una agricultura molt intensa, etcètera, molts arbres, tot el que vulguis, però poca cosa més. És a partir del treball del ferro que aconseguiran donar aquest salt. Però, clar, que un país tan pobre com era la Suècia del segle XV passi al país tan esplèndid de la Suècia del segle XVII és realment xocant.
Sorprenent.
Sí, sí, és sorprenent. Suposo que per l'època devia resultar molt, molt xocant tot plegat.
La necessitat apreta, i curiosament moltes vegades aquests països que són considerats perifèrics estan en el nord d'Europa, clar, la necessitat apreta, saltant completament de tema, no té res a veure, però el conflicte víking també ve d'aquí. És a dir, la necessitat apreta, has de sortir per força d'allà perquè menjar, no tens recursos, no et queda una altra.
Sí, sí.
I l'expansió sueca precisament ve d'aquí. De fet, si et fixes, tota l'expansió a partir del segle XVII ve a partir de la necessitat de controlar ports. Tots els enclaus que tenen el continental els suecs estan en
zones portuàries.
En zones portuàries i els estuaris dels rius.
I que no gelen. Que això tampoc és cap bajanada, perquè els ports del nord del Bàltic hi ha èpoques de l'any en què gelen i complica molt la navegació. En canvi, del sud del Bàltic no passa. Llavors, això vol dir que des dels ports que es gelen, és el problema de Rússia, el té multiplicat, això. El problema dels ports que es gelen és que talla totalment el comerç, i en canvi tenir possibilitat de poder continuar mantenint el comerç tot l'any, això és clau per sobreviure.
Clar. A més, als suecs no només els hi anava el tema del ferro, els hi anava fins i tot el tema del menjar, poder controlar aquest comerç. Des de Riga, que tenien aquest port bàsicament per importar fusta i d'aquí i fer-la servir, per exemple, per construir la seva gran armada, que va tenir durant aquesta època, fins als ports de Bremen-Verden, que eren completament indispensables per controlar, per exemple, el tema del mal del nord.
Això és l'actual nord d'Alemanya.
Nord d'Alemanya, en aquella època, sí. És a dir, ells tenien clar que havien de controlar ports a banda i banda de la península de Jutlàndia.
I llavors, Jutlàndia és a Dinamarca.
Jutlàndia és l'actual
Dinamarca.
Sí. I després, al mig, per unir aquests punts que semblen, quan tu els veus en el mapa, semblen dispersos, doncs hi havia l'aliat de Holstein, Schleswig-Holstein, que una mica feia el lligam d'aquests enclavaments continentals suecs.
Era un doble comtat que estava just al sud de l'actual Dinamarca, i de fet la part de Schleswig és danesa ara, i Holstein en canvi és alemanya.
No tot, va a trossos. Perquè, a partir d'un plebiscit, s'ha de dir.
Després de la Primera Guerra Mundial.
De fet, aquesta va ser una de les raons de l'inici de la Gran Guerra del Nord, perquè, clar, Dinamarca es trobava que li feien la pinça entre dos aliats,
els suecs i els Schleswig-Holstein.
Clar, uns els hi posaven el tap per l'est i altres els hi posaven el tap pel sud, i estaven allà, després de ser una potència des d'època medieval, es trobaven que els hi feien la pinça i es trobaven com tancadets, i aquest va ser una de les motivacions que va impulsar la guerra.
És Dinamarca qui impulsa aquesta guerra per intentar acabar amb Suècia?
No ben bé, perquè aquí hi ha dos conflictes, un de geoestratègic, després hi ha el tema rus, que és evident que ells busquen de sempre ports que no estiguin controlats tot l'any i volien sortir del mar. I després hi ha un conflicte familiar, que això és important, perquè hem de tenir en compte que dels cinc... Hem de tenir en compte que dels cinc principals elements en conflicte, menys el Pere el Primer, el tsar de Rússia, la resta eren tots cosins germans.
Ah, caram.
Tots. És a dir, Carles Dutxé, Frederic IV de Dinamarca, Frederic IV de Schleswig-Holstein, i August de Saxònia, que esdevindrà el 1697 rei de Polònia, tots quatre són cosins. És a dir, tots comparteixen el mateix avi, que és Frederic III de Dinamarca. I, per tant, aquí no només hi ha un conflicte geoestratègic, polític i econòmic, sinó també un conflicte familiar, en què els cosins es fotran unes punyalades traperes impressionants. És a dir, jo no hagués volgut estar en un dinar familiar de Nadal amb aquesta gent.
Com més cosins, més endins. Com més cosins, més endins.
El punyal també.
Sí, el punyal també. Ai, jo preferia el punyal.
D'enveges i coses d'aquest tipus.
A part d'aquest conflicte conflicte familiar obvi, quina era la raó? Si Suècia, per on s'estenia en aquells moments quan comença la guerra?
Clar, Suècia principalment era l'actual, perquè ens entenguem, l'actual península, tal sí. com és avui ara, més estenia cap a la dreta tota Finlàndia.
O sigui, la península agafant Noruega també.
No, Noruega no era arribava. Part de Dinamarca encara.
Val.
Noruega i
Dinamarca
són el mateix.
Però Finlàndia sí,
alguna part.
Tota Finlàndia sí.
Tota Finlàndia sí.
I llavors, per sota de Finlàndia, l'actual Estònia, amb Íngria, que és una zona de frontera entre Finlàndia i Estònia, que actualment és Rússia, que és on després Pere I va fundar Sant Petersburg.
Val, d'acord.
Després tenia per sota Livònia. Livònia és l'actual Letònia.
Val. Però quedava entre mig i havia un forat que no, que era rus. O sigui, Lituània tota... era russa, diguéssim.
Lituània... Estònia, ara... Lituània, hi havia un tros en el sud, sud-est, que era Rússia, però principal tota principalment era sueca, el gran tros.
O sigui, a banda i banda del Bàltic.
Sí, i llavors, per sota encara hi havia Curlàndia, que era com un ducat independent, i llavors ja per sota de Curlàndia, que seria començaria l'actual Lituània, que llavors era el regne de la confederació de les dues nacions, que era Polònia
i
Lituània. És a dir, que en aquella època estava, no existien encara les repúbliques bàltiques, existien encara els pobles originaris, com els livonesos, però era territori ocupat des de feia 100 anys pels suecs, tot el que avui són, pràcticament tot el que avui són les repúbliques bàltiques.
O sigui, els suecs, a més de la península escandinava, havien posat peu al territori continental.
Sí, i després més cap al central
est.
Després, en el nord de l'actual Alemanya, a banda i banda del que avui és Dinamarca, tenien enclavaments en els estuaris dels rius, principalment de l'Oder i del Wesel. És a dir, el Wesel seria la zona de Bremen, i a l'Oder tindria més Stettin, que és la gran joia de la corona.
O sigui, tenien realment un control del Bàltic importantíssim.
Més del doble de l'actual superfície de Suècia.
Déu-n'hi-do.
I d'aquí l'odi que li tenien.
Home, clar.
És a dir, no li havien perdonat de cap de les maneres...
tot el que havia fet durant molts anys per aconseguir tot això, no?
Correcte. Clar. Hi havien hagut arranjaments familiars... bàsicament, la mare de Carles, del ric de suec, Carles Dutxer, era danesa. Però clar, quan aquesta el 1698, em sembla recordar, va morir, aquí es va acabar l'amistat.
La relació ja està, ja.
Entre cosins això es va acabar.
S'ha mort la iaia, més igual el que passi després, no? Aquest era el
clar,
tema.
I llavors aquí es formen aliances moltes vegades en formació de la... en base a la família, perquè el Carles Dutxer i en Frederic IV de Schleswig-Holstein no només eren cosins, sinó que a més eren cunyats.
Uf.
Sí, hi ha un culebrot.
Sí.
Perquè la germana gran de Carles Dutxer es va casar amb el seu cosí. Llavors eren cunyats i cosins. I això va fer que el rei de Dinamarca tingués més por a aquesta pinça. Si això li sumes que ja feia temps que es miraven de reull perquè li feien la punyeta amb el tema del comerç pel Bàltic, tenies tots els números perquè allò esclatés. Més tenint en compte que dius, mira, ara és feble, Carles Dutxer té 15 anys, està sol solet, a veure si podem grapar alguna
cosa. Dinamarca-Suècia, l'inici de la guerra, Suècia-Dinamarca.
Clar, però primer hi ha una guerra inicial de Dinamarca contra Schleswig-Holstein. O sigui, una mica per frenar el tema, però després, immediatament, Dinamarca comença a muntar una conxorxa per tal d'acabar amb els suecs.
Clar, aquí hi ha un tema que és el darrere fons, que és, de moment, tot s'aguanta primer pel tema familiar, perquè la tieta, fins que no es va morir, aquí ningú deia res. Yeah. Però llavors hi havia un tema tàctic, no?, que era el tema de la presència dels turcs, que clar, ens costa d'imaginar-nos-ho.
Els turcs, que de lluny...
L'exèrcit suec.
Clar, és que els turcs, costa d'imaginar-nos-ho, però els turcs en aquesta època ocupaven tot el que avui són els Balcans, i pràcticament estaven a tocar de Viena. De fet, feia quatre dies, el 1680,
que part d'Ucraïna tenien també.
Clar, i fins a Moldàvia en aquesta època. És a dir, tot allò era Turquia.
Clar, eren veïns, per tant...
Clar, eren veïns dels turcs, i feia quatre dies el que havia signat la pau el 1697. Clar, fins que no s'havia signat aquesta pau amb els Àustries, amb totes les potències centrals germàniques, per part dels turcs, tampoc no van començar a mirar cap a veure si podem recuperar alguna cosa dels suecs. I amb tot això encara quedaven per signar la pau amb els turcs els russos. I per això encara es va allargar una miqueta més l'inici de la guerra cap a 1700. Perquè els russos van dir, a veure si podem grapar alguna cosa més, i ens reservem 2 anyets per acabar de signar nosaltres la pau amb els turcs. Que, a més, ja la tenien liada amb els tàrtars, que aquesta és una altra. Quan van pacificar tàrtars i turcs, llavors van girar la vista del sud cap al nord i van dir, ara a veure si podem grapar alguna cosa dels suecs.
El tractat de Traventhal, signat l'any 1700, va posar fi al conflicte entre Dinamarca i Noruega i, d'altra banda, el ducat de Slesvig-Holstein-Gottorp en els primers compassos de la Gran Guerra del Nord. Aquest acord va permetre restablir temporalment la pau al nord d'Europa i va tenir un impacte immediat en l'equilibri del conflicte. En obligar Dinamarca a retirar-se de la guerra, el tractat va deixar Suècia amb més marge d'acció i va permetre al rei Carles XII concentrar les forces en altres fronts. Traventhal va ser, així, una peça clau de la diplomàcia europea que va condicionar el desenvolupament inicial de la Gran Guerra del Nord.
Que sigui conegut i notori per tothom mitjançant aquest escrit. Que atès que des de l'any 1675 hi havia hagut entre Sa Majestat Reial de Dinamarca i Sa Altesa el duc de Slesvig-Holstein-Gottorp diversos greus malentesos i dissensions, i encara que aquests haguessin estat resolts mitjançant els tractats de pau i acords establerts l'any 1679 a Fontainebleau i posteriorment l'any 1689 a Altona, tanmateix, amb motiu de disputes sorgides de nou arran de la interpretació i aplicació d'alguns articles continguts en l'acord d'Altona, aquells conflictes es van reactivar. I així, finalment, malgrat l'alta mediació interposada per Sa Majestat Imperial i per les alteses electorals de Saxònia i Brandenburg, així com els nombrosos esforços realitzats pels alts garants de l'esmentat acord d'Altona, aquestes disputes van desembocar en actes d'hostilitat i en una guerra oberta entre ambdues parts, és a dir, entre les majestats reials que actualment governen Dinamarca i Noruega, d'una banda, i Sa Altesa el duc de Slesvig-Holstein-Gottorp, de l'altra, juntament amb els seus respectius aliats i garants. No obstant això, no sols Sa Majestat Imperial i Sa Altesa Electoral de Brandenburg van continuar fins al final aplicant tots els esforços i diligències possibles per tal que aquesta agitació bèl·lica fos apaivagada a temps i que l'estat de tranquil·litat i pau fos restablert en aquest cercle de la Baixa Saxònia i en les regions nòrdiques veïnes mitjançant una pau justa i equitativa, i que, per tant, es pogués restablir una entesa plena i duradora entre Sa Majestat Reial de Dinamarca i Sa Altesa el duc de Holstein-Gottorp, sinó que també altres grans potències van posar en joc els seus oficis amb aquesta finalitat. En conseqüència, després de les laborioses negociacions mantingudes entre ambdues parts en guerra, així com els seus respectius aliats i garants, mitjançant els ministres degudament autoritzats, i gràcies als esforços més intensos de mediació i conciliació dels enviats i ministres dels alts senyors mediadors esmentats, els esmentats malentesos, diferències i disputes han estat resolts amistosament i sobre aquesta base s'ha acordat i conclòs aquest tractat d'acord.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a La Guàrdia amb César Sánchez i amb Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'inici o de la Gran Guerra del Nord, un conflicte clau de principis del segle XVIII, molt determinant i relativament poc conegut per aquí. Acabem de sentir aquest tractat que tanca un inicial conflicte, però de seguida el conflicte es desborda. O sigui, Suècia es troba rodejada pels danesos noruecs, pels saxons, que són uns alemanys, sí. I els russos. Esclar, això mala peça al taler, no?
Déu-n'hi-do. A veure, primer hi ha els danesos que abans de l'inici formal, el 1700 de la guerra, ja intervenen a Slesvig-Holstein per esperar-se allà a veure l'espera de que el tsar Pere I se decideixi a posar fi a les seves disputes amb els turcs i invadeixi Livònia per la seva banda. Després venen els saxons. Els saxons no s'esperen. Els saxons en aquell moment estan liderats pel rei August I, que és elector a Saxònia, però també rei de Polònia, des de 1697. Per tant, té una doble condició molt peculiar i esquizofrènica, que donarà joc durant la guerra. I després, finalment, el juliol del 1700, finalment Pere I es decideix atacar i ataca d'est a oest cap a la Íngria sueca, que, perquè ens entenguem, vindria a ser l'actual Sant Petersburg.
Llavors, ataquen cap allà i el primer punt és aquest. És aquesta zona de...
Ataquen per tres punts. La zona d'Íngria, pels russos. Per la zona de Riga ataquen els saxons i després fem un salt al sud de l'actual Dinamarca, on ataquen Schleswig-Holstein, és a dir, tres aliats atacant alhora per tres fonts diferents, i això és el que es troba a Carles XII.
I té prou exèrcit com per contenir un atac a tres bandes?
Ni en broma. aquest és el gran dilema dels suecs que moltes vegades ens fa perdre, és a dir, Suècia té un petit imperi que dura, si això, 100 anys, una coseta així, però té un exèrcit molt, no és feble, però no està pensat per ser ofensiu, és un exèrcit que com a molt dona per a la defensiva, d'entre altres motius perquè un dels problemes que té Suècia és una demografia molt baixa, no pot llançar...
Com ara,
no pot llançar grans exèrcits. En el seu moment d'expansió més bèstia, quan invadeix Rússia, va amb un exèrcit de 35.000 homes i és moltíssim.
Per ells
és enorme, sí. I ja no té possibilitats de reposar de cap de les maneres. Quan es queda sense allò, s'ha acabat el bròquil.
Clar.
Llavors, Carles XII es veu obligat a triar a veure quin dels tres fronts li dona prioritat.
I què decideix?
Primer decideix a tocar el seu cosí i cunyat.
A Dinamarca, ara ho he encertat.
Correcte, és a dir, primer se'n va cap a Dinamarca, ataca pel sud del que avui és Suècia i es planta davant de Copenhague, com aquell que diu, mentre el seu cosí Frederic IV de Dinamarca té tot l'exèrcit al sud.
Per Schleswig-Holstein, diguéssim.
Clar. Vull dir... Tampoc no li va costar gaire rendir-se, diguem-ne, en aquesta situació. Va dir, ui, prefereixo rendir-me.
I sí, va ser quan... ocupaven Copenhague, si no, i l'ocupaven...
Correcte, li ocupaven tot. I llavors,
a més, va ser no quan són distàncies excessives a nivell naval,
tampoc.
Llocs propers, relativament propers, diguem.
Sí, a més, fins i tot el pas entre el que és ara Suècia i el que és ara Dinamarca és relativament senzill, amb vaixell, però no és sortir a mar obert i amb tot el que comporta, sinó que són passos relativament tranquils. I
un mar relativament tranquil, que l'únic problema que té, com deies anteriorment, és el gel. No té,
sí, però en aquella època no, aquella zona no és... No és
per
I per tant poden travessar amb una certa facilitat. Si tens una bona planificació, no hi ha problema. Tot i això, tant l'entrada de l'exèrcit suec a Dinamarca com els atacs simultanis dels aliats implica una coordinació difícil de veure en èpoques anteriors, diguéssim. No recordo èpoques romanes, potser sí, però una coordinació d'aquest tipus és impressionant.
Mira, aquí hi ha un personatge que es diu Johann Patkul, que no és gaire conegut per aquí, que era livonià i d'aquesta petita noblesa militaritzada o germanitzada livoniana, que va néixer a Estocolm, curiosament, però que era livonià. Va néixer a Estocolm perquè la seva mare era empresonada per rebel, ja directament.
Yeah.
Llavors, durant la seva joventut, que no hi ha gaire dades sobre aquest personatge, livonià, va formar part de l'exèrcit suec. Però quan es va veure que es formava tota aquesta aliança a partir del 1697-98 de tothom contra els suecs, va canviar de bàndol. I va acabar com a diplomàtic del tsar. I darrere d'aquesta figura és on hi ha molts dels pactes que van signar els aliats, perquè era una persona bastant culta, que dominava bastants idiomes, entre ells el llatí, etc. i tenia molta facilitat per molta diplomàcia, facilitat per convèncer els diferents contendents d'aliar-se els uns amb els altres. De fet, ell està al darrere de la unió del pacte russo-livonià del 1702 contra els suecs, etc, etc. És a dir, finalment serà executat el 1706
pels suecs
que el van agafar, el van empresonar i el van executar. Però al darrere de tots aquests pactes hi ha aquesta persona, sí, entre altres, però aquest és un dels principals culpables. És curiós perquè era livonià, això és important, perquè aquesta gent en aquesta època ja eren una minoria nacional i s'acostaven al foc que més escalfava. Intentaven, clar, per sortir-se'n.
I ells pensaven que Rússia és l'enemic de Suècia que podria fer-los mal.
Sí, després aquí cal tenir en compte que hi ha una guerra civil a dins d'aquesta guerra, de tots contra els suecs. A dins de Polònia hi ha una guerra civil. És a dir, tots els polonesos no estan a favor ni en contra dels suecs, és a dir, ni a favor ni en contra dels russos. I per tant es crea una guerra civil dins de Polònia. I la confederació lituano-polonesa era també molt curiosa, perquè sí que compartien moneda i compartien parlament, però, per exemple, tenien exèrcits diferenciats. Cadascú tenia el seu exèrcit. Malgrat que eren el mateix estat, tenien exèrcits diferents. Fins al punt que els lituans anaven per una banda a favor dels russos i molts polonesos anaven a favor de l'altra. És a dir, això dins del mateix estat i dins de la mateixa guerra.
Sí, això no facilita les coses per entendre-ho, la veritat.
Clar, per això una mica Carles XII dius, bueno, primer sí que ajudo el meu cosí cunyat, no? Però diguem-ne, la part més fàcil és la que tinc més a mà, que la tinc aquí a l'altra banda de casa meva, i en el moment en què signen aquest tractat que hem escoltat de pau amb els danesos, el següent que fan és anar cap a Livònia a fer front a August, no? Que d'alguna manera el seu cosí August, ell tenia la impressió, més que la impressió, de que li havia fumut una punyalada trapera, aliança amb els russos.
I els derrota, perquè la part inicial de la Gran Guerra del Nord és de victòries sueques bastant seguides. Sí.
Fins al 1906-7 no para... 1706-1707 no para, va de victòria en victòria, cadascuna més sorprenent que l'anterior.
En plena Gran Guerra del Nord, la diplomàcia es va convertir en una arma tan decisiva com els exèrcits. L'any 1707, Anglaterra observava amb inquietud els moviments del rei Carles XII de Suècia, conscient que una possible intervenció sueca podia alterar greument l'equilibri europeu i afectar de ple la guerra de successió hispànica. El duc de Marlborough, un home de confiança de la reina Anna, va jugar un paper clau que queda recollit en la correspondència amb diferents protagonistes i representants del conflicte, com ara la que i adreça al secretari d'Estat britànic després d'arribar al quarter general del rei suec.
Senyor, des que vaig marxar de la Haia, he utilitzat tota la diligència possible per arribar aquí. Diumenge al matí vaig arribar a Hanoier, on em vaig veure obligat a quedar-me per la resta del dia per saludar l'elector i la cort. Dilluns vaig continuar el meu viatge a les 4 del matí i ahir a la tarda vaig arribar a les estances del rei, acompanyat pel senyor Robinson i el senyor Kralingen, el ministre holandès, que s'havia unit a mi a Hall. El meu primer pas va ser a casa del comte Piper i aquest matí a les 10 vaig tenir una audiència del rei, en la qual vaig lliurar les cartes de la reina i del príncep. Va durar fins al dinar i després es va renovar durant un temps considerable. El rei va expressar gran tendresa i respecte per Sa Majestat, així com amistat per Sa Altesa Reial, i semblava estar molt inclinat a l'interès dels aliats. De manera que fins ara tinc bones raons per esperar que el meu viatge tingui tot l'èxit que Sa Majestat i el públic n'esperen. Ara estic ocupat fent les meves visites als ministres, oficials generals i altres persones distingides de la cort. Així que m'heu de donar permís per remetre-us al senyor Robinson, que serà més detallat en la seva relació, havent estat el meu intèrpret al rei en ambdues audiències, tot i que sempre m'he expressat en francès, que el rei entenia gairebé tot. Però no he d'oblidar de dir-vos que el comte Piper Wackerbeck ha vingut aquesta tarda de part del rei August per informar-me que el seu amo seria aquesta nit a Leipzig i que tenia moltes ganes de veure'm. Hauria vingut de bon grat aquí demà, però el rei de Suècia ho va excusar i va enviar un missatge que vindria a veure'l, cosa que em donarà una bona oportunitat de visitar a Sa Majestat el rei August sense provocar la més mínima gelosia, amb la intenció de tornar a dinar a casa del comte Piper. Divendres tinc la intenció d'acomiadar-me d'aquesta cort i espero fer tanta diligència en el meu retorn com per ser a Holanda tan aviat com pugui escriure-us qualsevol altra carta. I, per tant, no penso molestar-vos més des d'aquí. Adjunto una petició del senyor Lindsay, que si la pressa que tenia m'hagués donat permís, us hauria enviat des de La Haia. Estic segur que s'ha comportat amb gran modèstia a Holanda i, com que està reduït a la màxima necessitat, us prego que recordeu-lo a la reina presentant la seva petició a Sa Majestat, creient que és un veritable objecte de caritat.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Carlos Sánchez, fins ara hem vist guanyar els suecs. Els suecs se'l rifen tothom perquè entrin al seu costat en la guerra de successió, i no ho faran perquè no, ja no donen permès. Però hi ha un canvi. I per què hi ha un canvi? O sigui, per què tota la primera part de la Gran Guerra del Nord és una victòria rere una altra dels suecs, i després comencen les derrotes? I una altra qüestió també a demanar: per què no acaben la guerra quan estan guanyant? És una manera de parar i dius, ja està. Si he guanyat 100, em quedo només amb 70 i els altres 30 els concedeixo i així ja pactem, que és molt habitual un sistema d'acabar les guerres.
Sí, bastant. De fet, després d'aquesta trobada del text que acabes de llegir, hi ha una proposta de Pere del Tsar Pere I de pau. Li cedia tots els territoris que havia anat conquerint als Bàltic i a Íngria, mentre Carles XII estava per Saxònia i Polònia repartint estopa, i a canvi només de que li deixés quedar-se a Sant Petersburg. El problema és que això no hi ha qui s'ho cregui, ni ara ni llavors. I a Carles XII li quedava l'únic enemic que encara no havia derrotat, que era Rússia. Havia derrotat tothom. El 1706 s'havia quedat amplíssim. És a dir, havia guanyat a Narva, evitant el primer atac rus, havia resistit l'atac a Riga, el setge de Riga dels saxons, que de fet s'havien hagut de retirar el 1700, cap a l'octubre de 1700, abans que els russos fins i tot poguessin atacar Narva, que van començar cap al novembre a atacar-la, i havia aconseguit la pau amb Dinamarca. Després aconsegueix la famosa batalla de Klisov, sense la qual no es pot entendre Narva, perquè la relació directa d'estratègia militar està molt relacionat. I finalment obté la batalla definitiva, la batalla de Frauenstadt contra els saxons. És a dir, després de principalment aquestes tres batalles, Saxònia i polonesos han quedat, però desfet. No els hi queden ganes ni d'estornudar. I clar que els hi queda. Els hi queda Rússia.
Però és sorprenent que, tenint amb tots aquests anys i tenint informació de que Rússia ja realment estava modernitzant vida models occidentals l'exèrcit, amb característiques molt d'això, que Suècia entrés en aquest territori, diguem, d'una forma tan profunda. Perquè, clar, s'allunyava moltíssim de les seves bases logístiques.
I tampoc assenyada,
perquè, clar, perquè manera, sí. Si no tens proveïments, en fi, això és el general hivern, això és el general distància, això és el general... En fi, allò...
Clar, aquí hi ha un discurs historiogràfic i propagandístic des de fa molt de temps, sobretot rus, que nosaltres, de fet, hem comprat, no? Que és aquest discurs que compara pràcticament la invasió de Carles XII amb la napoleònica i fins i tot amb la nazi de la Segona Guerra Mundial, no?
Sí, sí, és veritat, això. Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Pràcticament que sempre el general distància i el general fred. Bueno, això...
No és així?
Això, en l'època de Carles XII, cal posar-ho entre moltes cometes. D'entrada, perquè ells no eren els agressors eren els russos, això d'entrada, per Maria.
No, és important, home.
Sí, clar.
I segon, perquè les fronteres estaven molt més a l'est del que són avui en dia. És a dir, Polònia era enorme. La confederació de les dues nacions comprenia tota la zona del que avui és Bielorússia i la meitat d'Ucraïna, que ara la gent ja sap més o menys,
però cau,
clar, era enorme, és a dir, estava bastant més a tocar del que ens pensem. Si ja has conquerit Polònia. El tema de la discussió de, clar, després de Narva, després de l'èxit de Narva contra els russos al 1700, per què no va continuar envaint Rússia i perseguint el tsar? Aquesta és la discussió. Molta gent diu, per què no continues? Ara que ja els tens, no? Continua, persegueix-los. I ell va dir, no, prefereixo anar cap a Saxònia, acabar amb el meu cosí, fer-lo, que el va obligar a... el va desposseir del tron de Polònia. Va anomenar un titella dins d'aquesta guerra civil polonesa que us comentava abans. Van haver dos bàndols. Un a favor d'August i un altre a favor dels russos. Clar, des d'aquest punt de vista, era molt arriscat el 1700 perseguir els russos deixant els saxons i els polonesos amb aquest sidral a l'esquena. De fet, té més lògica fer-ho quan ho va fer, el 1708, quan ja no tens enemics a l'esquena.
Llavors pots dedicar-te al que et queda.
Exclusivament als russos. Més tenint un exèrcit que havia descansat, que estava ben proveït i alimentat.
S'ho tenia tot a favor.
Ho tenia tot a favor per a la invasió de Rússia.
Però llavors ja la derrota de Poltava, que per l'imaginari suec, pel que he llegit, és la pitjor derrota de la seva història de lluny, diguéssim.
Sí, sí.
No sé si és cert o no, perquè de vegades una cosa és l'imaginari i una altra el que realment succeeix, no? Però que Poltava anava en unes perspectives de derrotar els russos i acabar amb la guerra, i són plenament derrotats i de mala manera, a més a més.
Aquí se'ls va veure les costures a l'exèrcit suec, bastant. De fet, la batalla no anava malament pels suecs. Va començar bé. De fet, van destrossar la cavalleria russa. És a dir, però va haver un problema i té relació amb la forma que tenien de fer la guerra, no?, els suecs, que fins a aquell moment els havia funcionat. Però, per una casualitat o no, no sabem si els russos van fer esprofés o no, van aplicar una tàctica diferent que va fer que els suecs hi caiguessin de quatre grapes i perdessin tot l'avantatge que fins ara havien
tingut. A part de la superioritat numèrica.
A part de la superioritat numèrica.
Els russos tenien moltes més tropes.
Sí, però això no és gaire important.
Minifortificacions al davant.
Correcte.
Aquestes minifortificacions, els suecs s'hi encaparren una mica com el que passaria a Waterloo molts anys després, un segle després, més o menys. Doncs s'hi encaparren a acabar amb les fortificacions i això serà el seu desastre, perquè a partir d'aquest atac continuat a punts fortificats es van afeblint, i quan els russos contraataquen es troben davant tropes molt més desmoralitzades, molt més cansades, molt
reduïdes també,
que han anat a xocar contra una paret constant que són aquestes mini fortificacions que n'instal·len bastantes, com 7 o 8 ben bé
sí.
Davant del camp de
batalla. Sí, en forma de T, a més, vull dir que havia una darrere de l'altra, clar, això els va frenar i va impossibilitar l'efecte sorpresa d'avants corrents que tenien, d'arribar corrents contra el front per trencar-lo, que fins ara havien fet servir els suecs. Però el tema de si eren pocs o molts, la veritat és que és menys important, perquè, per exemple, la batalla de Klisov del 1702 eren quatre vegades menys i ho van fer
els derroten
totalment i ho van fer contra un exèrcit professional, entrenat, disciplinat, millor posicionat, amb més canons... És igual, els suecs van passar-hi per sobre.
Sí. Però no va ser el cas de Poltava. A partir de Poltava les coses compliquen, perquè Carles XII s'escapa de la batalla i s'escapa cap al sud, cap a
Turquia.
Diuen
que ha ferit el peu, per una bala rebotada. Sí, se'n va a Turquia, que llavors, bueno, era molt a prop, a Belden, a Moldàvia, i allà queda com...
Relativament,
queda com allò, convidat, mig empresonat, mig convidat del soldà, durant 5 anys. I aquí, de fet, a veure, Poltava la guerra s'acaba, perquè el que et comentava ja, després de la rendició, 3 dies després de Poltava, de 17.000 soldats, que no és poca cony, no és poca cosa,
gairebé la meitat de les tropes que portava,
sí,
no?
Clar, a veure, però és que ja quan va arribar Poltava ja arrossegaven un hivern molt cru, és a dir que...
Havien tingut problemes de subministrament.
Levenhaupt ja havia arribat a contactar a l'octubre amb Carles des del nord, havent perdut tota la logística pel camí. És a dir, feia un mes que el tsar l'havia interceptat i li havia pres tot el proveïment. Llavors es van trobar com a 200 quilòmetres a l'est de Kiev, lluny de l'aprovisionament, amb una nit de Nadal de l'any 1908 que havien mort unes 3.000-4.000 persones, diuen els oficials suecs, només de fred, Només de fred. És a dir, que es calcula que aproximadament abans de començar la batalla, dues terceres parts de l'exèrcit suec ja havia desaparegut per les caminades, la falta de provisions i el fred. És a dir, que Poltava va ser la rematada i pràcticament ho veia tothom que allò acabaria com el desastre. L'única base que li quedava a Carles era intentar que els tàtars o els turcs li fessin un cop de mà dels del sud, cosa que no va arribar a passar i, per tant, va acabar tot com va acabar. A partir de Poltava, per tant, hi ha un gir, és a dir, ells no poden aixecar un altre exèrcit, el rei Carles XII s'ha de refugiar a Turquia, s'hi estarà 5 anys i a partir d'aquí va ser un retrocés constant dels suecs perdent terreny per tot arreu. És a dir, aquí pràcticament s'acaba la història.
És a dir, com a anècdota afegida, que Carles XII, quan torna a Suècia, s'ha enganxat a prendre cafè, que era una cosa que no es prenia mai, i llavors, quan posa de moda el consum de cafè a la cort sueca. De fet, la història del cafè a Suècia és molt divertida, però no hi entraré. Però el resultat és que Suècia és el país del món amb més consum de cafè per càpita. I dius, Suècia, per què? Doncs ve d'aquí, que Carles XII s'enganxa al cafè turc en aquella època i ho posa de moda al seu país. Però tanco parèntesi de l'anècdota, que té poc a veure amb la Gran Guerra del Nord. A partir de la tornada de Carles XII, que torna, suposo, quan pot i no quan vol...
Bueno, el fan fora.
El fan fora, mira, imagina.
Bueno, hi ha un episodi molt divertit que ara no podrem entrar, perquè és molt llarg. Però el fan fora, no marxa quan li diuen, si resisteix, però al cap de pocs mesos marxa. Sí, sí, amb una peripècia que, a més, és una peripècia numelada, perquè en 14-15 dies ha de travessar tot de territori enemic per poder arribar des d'on era fins a Suècia, fins al primer territori continental que encara resistia en el nord d'Alemanya, que encara era Suècia.
Déu-n'hi-do.
El 1714 encara resistia un petit enclavament. Llavors, quan va arribar allà, els soldats no el van reconèixer. Clar, més perquè després de que havia tingut un intent d'assalt i d'assassinat a casa seva, doncs li havia tallat un tros de nas i un tros d'orella, es veu.
Amb el qual havia deformat la seva cara, no?
Curiosament, sí. I llavors, clar, va costar que el reconeguessin, no?
Però finalment torna. Durant aquells anys, els suecs com es regeixen? Perquè no, la comunicació amb un rei mig empresonat a Turquia, o a l'Imperi Otomà, per parlar més en concret...
És complicat, era molt complicat. Era molt complicat. Bé, en el seu exili a Turquia rep, per exemple, el rei Titella, Stalisnau, primer, el rep allà, que també s'ha de fer passar per un oficial francès per poder arribar, de Magatotis, i per poder parlar amb ell, és a dir, però ell intenta per correspondència mantenir el control com a rei guerrer, l'últim dels reis guerrers suecs, sobre el Parlament suec. Però cada vegada més, per la seva absència, aquest Parlament anirà incrementant el seu poder en absència del rei. I això serà molt clau després en el procés de successió quan mori Carles XII i en el període immediatament suec posterior al final d'aquest conflicte de la Gran Guerra i fins al 1772, perquè li diuen l'època de la llibertat. I és una època en què el Parlament suec agafa les regnes del país i ells actualment la tenen com un precedent de la famosa democràcia sueca que actualment tots coneixem.
Perquè, s'han tret de sobre, encara que sigui provisionalment, un rei absolutista, en definitiva.
Correcte, i després li van posar els punts sobre les is al successor. És a dir, si vols succeir-lo com a rei, això va passar al final amb la germana petita, que la va succeir, la van obligar a assignar tota una sèrie de tractats que pràcticament et deixaven el poder reial testimonial completament.
En tot cas, amb aquest període amb Carles exiliat i amb els exèrcits aturats, suposo que l'imperi suec va caient,
completament.
Es va desfent, no?
En aquella època li diuen a Finlàndia l'època de la ràbia, és a dir, els russos conquereixen tots els països bàltics i ja no marxaran fins al segle XX, fins a les independències.
La pressió de la gran potència Rússia aleshores.
Clar, després de Poltava, ja que va ser el 1709, el 1710 ja conquereixen Riga, Reval, actualment Tallinn, conquereixen tota Finlàndia. Els alemanys, els Hannover, conquereixen tota la zona de Bremen-Verden.
Ho perd tot. És un abans i un després.
I encara que encara sort que el 1712 els defensors suecs van impedir que els danesos entressin directament ja a Suècia, toquessin molt de l'os. Encara, o sigui, sort que ho van impedir.
El resultat va ser, a partir de 1721, aquell imperi suec s'assembla s'assembla molt a la Suècia actual.
Després dels tractats definitius s'assembla molt.
Sí. Sí, però hi ha el cas de que canviarà de Noruega pel mig, en referència a Suècia.
Noruega era danesa en aquell moment i una mica després passarà a ser suec. Sí.
Clar, a veure, després això al 1805 perdran, és a dir, recapitulo.
Sí.
En aquesta època, després de Poltava, els russos ocupen Finlàndia, però després dels tractats de 1921, el tractat de Nipstad... 1700, perdó. Ostres!
No, és lògic, amb tantes dades...
Els hi retornen Finlàndia als suecs. Per tant, Finlàndia continuarà sent sueca, fins al 1805, si no recordo malament. Després la perdran, però en compensació a 1815
es quedarà en Noruega. Clar, o sigui, van fent... És curiós veure com els canvis aquests es produeixen. En tot cas, a partir de 1721, per posar una data, realment Suècia perd aquest paper hegemònic dins d'Europa, que ha sigut una cosa molt, molt efímera, no?
I sobretot deixen les dues noves potències, que seran Rússia i Prússia, que això cal no oblidar-ho. Rússia serà sempre, a partir de llavors, una amenaça constant sobre Europa, i Prússia acabarà sent, com tots sabem, l'unificador d'Alemanya i, per tant, molt important en l'història d'Europa.
César Sánchez, moltíssimes gràcies per haver vingut a La Guàrdia. En César Sánchez, historiador, és el... no sé exactament el càrrec, però l'alma mater, això segur, d'un projecte interessantíssim de divulgació històrica anomenat Històries d'Europa, que es pot trobar a internet de manera gratuïta, a més, amb molta facilitat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, hi ha tanta història per explicar de tot arreu.
No, però de qualsevol país, sempre quan veus aquests embolics, no t'estranya que ara el món vagi com vagi.
Oh, i tant, això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.